Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Dani Prieto Lambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Què tal, Dani? Molt bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Bé, ara de seguida m'agradarà analitzar amb tu també les dades, perquè de seguida que les haguem processat i les puguem explicar també als oients, per ubicar-nos d'on estem. Em consta que tu te les has estat mirant, perquè evidentment tens els inputs, diguem-ne, de tot el que és el Regne Unit, Gales, que per exemple ja han aplicat restriccions de confinament domiciliari, però que també has mirat les de Catalunya i les del conjunt de l'Estat. Com estem pel que tu has vist, Dani?
Doncs estem bastant malament, Xavi. Estem bàsicament, tant al Regne Unit com a Catalunya, em centraré segurament més en Catalunya que en la situació que tenim aquí en aquest país. Estem en creixement exponencial, doblant el nombre de casos cada 10 o 12 dies, i és molt preocupant perquè els ingressos estan pujant, els ingressos hospitalaris, els ingressos sabem ja ara, des de la primera onada, que pujaran en els 10 o 14 dies després que augmentin el nombre de casos i un parell de setmanes després augmentaran les morts. I és una situació una mica desesperant perquè la gent que desgraciadament mor d'aquest virus al novembre estan infectats ja ara i per aquesta gent no podem fer gaire més cosa. Hem de pensar en estalviar-nos més desgràcies pel desembre. Però la gent que ja està infectada, desgraciadament, haurà de seguir el seu curs i és preocupant pensar en com està la situació.
Fa 10 dies, no, espera't, dijous, sí, 8-9 dies, que es va començar a aplicar a Catalunya una mesura que en el seu dia va ser molt criticada, que és dura, que és la de tancaments de bars i restaurants. Des del teu punt de vista, serveix o servirà per alguna cosa aquesta mesura?
A veure, totes les mesures, totes les restriccions haurien de servir. No tenim, desgraciadament, molta evidència de quin impacte exacte té cadascuna d'aquestes mesures petites. Les estimacions són que mesures d'aquest tipus poden baixar la R, si la tens al voltant de 1.3, 1.4, la poden baixar al voltant d'1, 1.1, i això és el que va passar, per exemple, a Catalunya durant l'estiu. El problema és que quan tens tants casos a la comunitat és molt més difícil baixar la R amb aquest tipus de mesures, i la veritat és que el motiu del pessimisme és que 10 dies després, o almenys una setmana després d'aquesta mesura, encara ni s'olora cap mena d'efecte. Jo soc conscient que segurament ens hauríem de donar un parell de setmanes i, per tant, potser tenim encara 5, 6, 7 dies de marge per veure quin impacte té aquesta mesura, però amb el nombre de casos que hi ha ara mateix a la població i tal i com estan els hospitals, jo crec que no seran suficients.
No serà suficient la mesura. El que sí que es planteja ara és, bueno, i ho van anunciar el govern de Catalunya, que demanarà l'estat d'alarma per fer un toc de queda. Aquesta mesura en concret, tu quina impressió et dona?
La mesura del toc de queda és una altra mesura de les que són una mica experimentals. Jo crec que no tenim massa evidència de quin impacte tindrà. Es pensa, i les estimacions diuen, que ens hauria d'ajudar novament a baixar la R al voltant d'1. Jo crec que, el problema és que ara la situació és tan greu que no hem d'aconseguir aplanar la R a 1, sinó que hem d'aconseguir baixar-la per sota d'1. Ara el nombre de casos està augmentant de forma exponencial, i o es fa alguna cosa que trenqui aquest cercle viciós ara mateix o acabarem amb un confinament prolongat com va passar al març i abril.
I quin argument li queda, quin mecanisme li queda a un govern per fer caure aquesta guerra de forma dràstica?
Clar, el que sí que sabem segur que funciona, perquè això ho hem après, és el confinament total, no? A molts països del món, abans parlàveu d'Israel i aquí acaba de començar Gales, s'està provant o s'està fent aquesta mesura que li diuen un curt circuit, que bàsicament és fer un confinament curt de durada, és a dir, de 2-3 setmanes, que no té per què ser un confinament tan estricte com el que es va fer al març o l'abril, però sí que ha de ser un confinament seriós de la població, seguit de 2-3 setmanes més de mesures de distanciament social i de més, I preparació per a una estratègia de sortida diferent de la que es va fer servir a l'estiu, que ara veiem que realment no ha funcionat, no?
Per tant, l'única recepta que sabem que està funcionant és fer un confinament de 2-3 setmanes. I de forma molt, molt directa, però un confinament, això que dius, un curtcircuit, s'ha anomenat tècnicament així, Israel?
A Israel, no sé, al Regne Unit se'n diu, aquí li diuen curtcircuit, i de fet el SAGE, que és el comitè d'especialistes que assessoren el govern, a les minutes de la reunió que van tenir el 21 de setembre ja ho demanaven al Regne Unit, i penso que el Regne Unit va com 2 setmanes per darrere d'Espanya, segueix el mateix cicle horrible, però va amb 2 setmanes d'avantatge, i el 21 de setembre ja ho demanaven, perquè és que aquestes mesures, com abans les facis, més curtes en el temps hauran de ser, com més t'allarguis, pitjors i més estrictes i més duraran.
I perdona, Dani, implica què? O sigui, un tancament domiciliari i també tancament econòmic? És a dir, tornar-nos a fer un confinament pràcticament total com el mes de març o més suau? O com és?
El curtcircuit que fan a Gales ara i que proposava Sage és un confinament semblant al que es va fer al març o l'abril, amb l'única excepció de que deien que es podien deixar obertes les escoles de primària i segurament una part de les escoles de secundària als nens més petits, per permetre que la gent que pugui treballar des de casa. Això és el que proposava Sage, els sabors, les formes que pugui tindre aquest curtcircuit segurament depenen molt del que es pugui permetre a cada país i de les circumstàncies de cada lloc, no? Però vaja, la idea és aquesta.
Pel que entenc del que m'estàs explicant, perquè ho has dit també fa un minut, si no es fes un curtcircuit d'aquest tipus, és a dir, un tancament domiciliari que permetés el teletreball i fins i tot amb algunes escoles obertes, ens anem cap a un confinament domiciliari més llarg d'aquí unes setmanes.
És que això és el que va passar al març, Xavi. És una mica la sensació del dia de la marmota, no? Que és una cosa que ningú vol imposar. És una mesura antiga, obsoleta, avorrida, dolenta per l'economia, dolenta per la salut mental, dolenta per tothom, i només l'hem d'utilitzar durant el mínim possible i però quan l'hem d'utilitzar és com abans millor. És una mica, jo dic, els confinaments d'aquest tipus són com les UCIs de la salut pública, saps? Però a vegades les has de fer servir.
Hola, Carolera.
Què tal? Bon dia.
Tenim dades actualitzades de salut i el que dèiem, no són bones, no són gens bones. S'han disparat de nou els contagis, s'han disparat també els índexs de risc. Concretament, el risc de rebrot que ahir ja feia, estàvem parlant de màxims, a 635, avui es dispara 77 punts més.
Sí, sí, estem al 713,37. Aquesta és la xifra que clar, que passar dels 700 ja és un nou, diguéssim, podríem dir, element històric, quasi bé, no? També, la xifra que ara tothom està començant a... estem tots calculant, és que els casos confirmats per les últimes 24 hores superen els 6.000, si els englobem tots, si ens agafem només amb les dades de PCR, són un pèl menys, però vaja, freguen aquests 6.000 per dia. Això també és una dada no habitual, almenys en les darreres setmanes i mesos. La velocitat de reproducció, estem a 1,50, estem pujant unes centèsimes 4 en relació a l'últim dia. L'incidència acumulada, que és la dada doncs, que es fa servir per tots els governs, etc., doncs estaríem ja a 475,58, acostant-nos a aquells 500 que la setmana passada la Clara Prats ens deia, i també pel que fa a morts, 48 més les últimes 24 hores, ingressats als hospitals 45 més, en total són 1.743, i ingressats a les UCIs 325, com deia la consellera Budó, ja passem als 329 més que el dia anterior.
Doncs estem per damunt dels 300 ingressats a les UCIs, 29 nous en només 24 hores, i amb aquestes xifres, el risc de rebrot, jo crec que l'índex ja gairebé hem perdut el món de vista, perquè més de 700 punts de risc de rebrot a Catalunya és una barbaritat. Si ens fixem, oi, Dani, que una mica la moneda de canvi comú per entendre tots els científics a nivell internacional és l'índex d'incidència acumulada, no? I que parlàvem que Madrid va arribar en algunes poblacions gairebé a 1.000, en el moment en què es van prendre mesures, crec que estaven en 700, però Catalunya... I es va fixar aquell barem, el govern espanyol, que va dir a partir de 500 s'han de prendre mesures molt greus. Estem a 475.
Sí, Xavi, jo crec que és important explicar que, a veure, que primer, l'índex de rebrot és una eina superútil i ha sigut molt útil, jo ho considero, durant l'estiu, per, bàsicament per mesurar el risc de rebrot. Però és que ara ja estem en rebrot. Vull dir que ara l'índex de rebrot, per la meva opinió, perd una mica d'utilitat, a no ser que sigui per monitorar certes poblacions, però la incidència acumulada, tal com tu dius, és una altra mesura que és una mica enganyosa perquè depèn molt del nombre de tests que fas, no? Una cosa que jo, vull dir, jo vull ser realista, però no alarmista, eh? Jo crec que hi ha coses que són millors ara que a l'abril. Una d'elles és que ara segurament estem diagnosticant un percentatge de casos molt més alt que a l'abril i, per tant, és d'esperar que si ara diem, no sé, 4.000 casos, aquests 4.000 casos equivalguin a molts més casos de l'abril, no? Vull dir que ara mateix s'estan diagnosticant molts més casos. Per tant, la incidència acumulada tampoc és una cosa que sigui extremadament útil perquè depèn molt del nombre de casos que puguis, del percentatge de casos que puguis diagnosticar i de la capacitat de testatge que tinguis. El que és molt important i a mi el que em preocupa molt de forma incremental és el nombre d'ingressos i el nombre d'ingressos a UCI i, per suposat, l'excés de mortalitat que ja ha començat a pujar.
Sobre aquest aspecte, recordem que crec que de llits d'UCI a Catalunya vam començar tenint durant la crisi passada, no sé si eren 400, 500, 600, i es van deixar 900 llits d'UCI, ara estem en 325 ocupats per Covid, només per Covid, per tant un terç de tota la capacitat de les UCIs ja està ocupada per malalts de Covid. Des del teu punt de vista, això, i per al creixement exponencial, Dani, camina cap a un col·lapse sanitari, és a dir, cap al risc d'aquest col·lapse sanitari?
El motiu principal de que jo estigui sent tan clar, Xavi, jo crec que ara ens coneixem prou com perquè sàpigues que no sóc així habitualment,
no.
És que encara estem a temps d'evitar-ho, això. Jo crec que ara, si es fan coses, i crec que el govern s'ho està prenent seriosament, pel que he sentit aquest matí s'ho estan plantejant, si es fan coses que tinguin un impacte important sobre la R, estem a temps d'evitar el col·lapse sanitari. El problema del col·lapse sanitari no és només la gent que morirà de Covid, sinó la gent que morirà d'altres causes també, perquè és que la sanitat pública i privada, és igual, la sanitat de qualsevol país del món mai està sobredimensionada, mai tenim més llits dels que necessitem. Jo he treballat als hospitals catalans i no vas mai sobrat de llits. És a dir, això el que implica és que aquestes 300 places d'UCI que estaves comentant normalment estan ocupades per altres coses i ara mateix no les tenim disponibles.
I, perdona, Dani, hi ha una qüestió que s'ha estat debatent bastant aquests dies sobre quin efecte podria tenir, i hi havia molts dubtes, no sé si comenceu a tenir dades sobre això, que és que què passa quan es troben alhora la grip i la Covid-19, és a dir, ja no només perquè una persona es pugui infectar de les dues coses, sinó l'efecte combinat de dues, entre cometes, epidèmies alhora funcionant en un sistema de salut.
Bé, sobre això l'únic coneixement que tenim és el que ha passat a l'hemisferi sud, a països com Austràlia, on sembla ser que l'increment en la campanya de vacunació i les mateixes mesures que es fan servir per minimitzar el risc de Covid han ajudat a que la grip no es disparés. És a dir, ha sigut una temporada de grip relativament benigna en aquells països. Jo creuo els dits de que sigui igual aquí, perquè és que si no sigui seria un desastre, i vull ser una mica optimista amb això.
D'acord. Última pregunta que té a veure amb el futur. És a dir, abans estàvem comentant també en tertúlia que tenim la sensació, no sé si érem tertúlia o fora de la tertúlia, Durant, perquè a vegades, dins i fora, a vegades tinc dubtes, però la sensació de que diguem-ne, es plantegi com es plantegi, fins i tot els països que tenen el cartell de fer els que ho estan fent millor, el virus torna a atrapar-los, no? Els casos tornen a augmentar, encara que s'hagi gestionat bé, que la desescalada es faci mínimament bé. No sé si tens aquesta mateixa sensació, Dani, i si la conseqüència directa és que tots estem esperant que hi hagi una vacuna.
Bé, a veure, és evident que tots estem esperant que hi hagi una vacuna, i una de les coses que estan millor ara que a l'abril és que estem més a prop de tenir una vacuna. Si voleu, ho podem discutir, però vaja, en principi estem més a prop en el temps. A mi el que més em preocupa de cara al futur és la fatiga de la població i una mica el perill del negacionisme, no? De que si la gent pensa que res del que s'està fent funciona... no complim amb les mesures que es proposen. Jo crec que un avantatge que tenim, un altre avantatge que tenim ara versus l'abril, comparat amb l'abril, és que ara coneixem les coses que funcionen i les que no, i sabem que el confinament va funcionar de forma dramàtica. Va ser una mesura dramàtica, òbviament, però va funcionar, va reduir la R a 0.4, 0.5, no? I, per tant, sabem quines eines tenim i com funcionen amb aquest virus en particular. Ja no parlem de el confinament va funcionar per la grip espanyola fa 100 anys, sinó sabem que va funcionar fa 6 mesos i per tant tenim eines. També tenim més capacitat de fer testos. Sabem que mantenir un percentatge de testos positius per sota del 5% serveix per controlar el virus. I jo no seria... un altre cop tornaria a evitar l'alarmisme. Hi ha països que estan mantenint el virus sota control. Els països de, doncs, per exemple, Taiwan, Hong Kong, Alemanya ho està fent prou bé, Dinamarca, tenen moments en els que puja el nombre d'infeccions, però no arriben a una situació de saturació del sistema ni han hagut d'arribar a fer un confinament. És que el confinament és només l'última mesura que s'ha d'implementar. Abans d'això, és molt important que es facin testos, que es facin totes les mesures de distanciament social i de més que es proposen, que la gent treballi des de casa sempre que pugui, tot això que s'ha anat proposant, i sobretot, clar, hi ha una part que és que la població compleixi amb tot això.
Mira, i l'última pregunta que et volia fer té a veure amb això. A partir de les 12 del matí parlarem d'una cosa que crec que, i ho comentava la setmana passada, crec que ha estat oblidat i m'agradaria saber el teu parer com a epidemiòleg i, per tant, home de ciències pures, per entendre'ns, no? Que és fins a quin paper s'ha obviat el paper de les ciències socials en tot això. És a dir, psicòlegs, antropòlegs, sociòlegs, la gent que sap com es comporta la població i que, per tant, sap per què una part de la població segueix les normes, no les segueix, entén bé el virus, no l'entén. Fins a quin punt creus que en això ens hem equivocat, en no tenir comitès d'experts, o no sé si vols dir, perquè a vegades dir comitè d'experts, a vegades sembla que no estic dient res, i es fan reunions que a vegades potser no serveixen per res, però, diguem-ne, reunions pluridisciplinàries per abordar aquesta crisi, que és tan bèstia, que afecta tots els camps des de prismes diferents.
Mira, per posar-ho clar i català, a mi m'avergonyeix que aquesta sigui la primera vegada que jo trec aquest tema en mitjans públics. És un tema obvi, molt important. El Regne Unit, tant el comitè tant a Sage com a l'Independent Sage, que és un comitè en paral·lel que tenim aquí, hi han el que li diuen aquí científics socials o sociòlegs, antropòlegs, psicòlegs i demés que estan ajudant a fer mesures que ajudin la població i que recolzin la població quan s'ha d'aïllar, quan s'han de tractar i de més. És crucial que tinguem aquesta gent en compte, és molt, molt important.
Dani, moltíssimes gràcies per posar-hi llum. Ha estat fer una altra exhibició de Dani Prieto Alhambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Tavi.
Un quart d'onze del matí, de seguida comentem aquestes paraules.